Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, salutacions i ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els titulars després d'aquesta jornada 4 de la Hockey Lliga. Teníem derbi, aquest derbi Vilafranca-Noia, victòria final del Noia per 2-3. També interessant partit de Reus, aquest Reus-Calafell amb victòria dels homes de Jordi Garcia per 3-1. A l'Hockey Plata, victòria del Vendrell davant del Sant Cugat i també començava la Iberdrola sense sorpreses, tenint en compte que guanyaven els quatre equips favorits d'aquesta lliga. A la Nacional Catalana, nova victòria del Vilanova en el seu desplaçament a Benlloc. I a Primera Catalana, victòries del Vilafranca, Vilanova, Calafell, Igualada i Noia, i derrotes del Vendrell, Monjos i Capellades. A la Primera Categoria Catalana Femenina, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Horta per 3-8. I en aquests moments ja ocupant el segon lloc de la classificació darrere del Palau. A Segona Catalana, victòria del Riudebitlles i del Vendrell i empat del Sant Ramon a 2 en pròpia pista. Tercera Catalana, victòria del Vilafranca, Noia, Monjos, Calafell i el Torrelavit, que descansava. És hora de saludar els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs comencem, Jaume, per aquest derbi. Vilafranca-Noia, comença tu, jo després ja, si cas, donaré la meva petita versió del Vilafranca.
Molt bé, bueno, jo crec que es va viure un partit intens, l'agradaria que feia goig, les dues aficions que van estar a l'alçada, que van estar cadascú animant el seu equip, no hi va haver cap incident, per sort, destacable, en contra del tema que normalment hi poden haver entre les aficions, i veritablement el derbi emocionant, el derbi mogut, amb alternatives per una i altra banda, moltes boles aturades, fallades, i al final aquest gol del Noia a 7 minuts del final, que donava la victòria amb alternances. Potser el Noia va dominar una mica més a la primera part, però bueno, si no acabes materialitzant les ocasions que tens, i el rival, Crescudet, el Vilafranca, evidentment, amb un derbi, doncs hi va anar de valent, i esperem que sigui així tota la temporada, que segueixi intentant-ho i que segueixi lluitant els partits. El Noia va fer el seu partit sense tirar coets, però va acabar sumant 3 puntets que li van la mar de bé a la taula classificatòria.
Un derbi també que destacaríem com ja bé deies tu, pel seu ambient, per la rivalitat que hi podia haver. Jo diria que va ser un bon derbi, partit no va ser tan bo, partit amb els derbis no hi ha bon hockey, no hi ha molta qualitat, i poder la parella arbitral va acabar sent més fluixa, perquè en algunes fases del partit veia que els àrbits anaven cap bastant cadascú per ell, o sigui que no xiulaven aparellats, però bé, també...
Bueno, van formant aquestes parelles, Josep, aquestes parelles noves, i els que ja ho tenen, que ja van sovint junts, doncs canvia, i aquests no s'havien trobat gaire sovint, i la veritat, van tindre més que una dificultat.
Sí, ja el que destaquem una mica, un Vilafranca que va ser competitiu, un Vilafranca que, doncs bé, que ha de mantenir aquest ritme de joc, aquesta intensitat, i intentar, doncs bé, el proper diumenge, amb el seu desplaçament a Caldes, tindrà una oportunitat per intentar sumar. Anem cap al Baix Camp, allà hi havia un partit emocionant, Reus-Calafell. Em sembla que al final no va acabar de cobrir les expectatives, Jordi.
Sí, bé, un Calafell que patia la primera derrota de la temporada i servint doncs el pitjor partit fins ara dels jugadors de Guillem Cabestany, i això que sortien prou bé a la pista els primers minuts, tenien ocasions per avançar-se, però a partir d'un penal que Camps va aturar Fran Jiménez, doncs el Reus va entrar al partit I, però bé, doncs, precisament quan semblava que estava més a prop l'1-0, doncs va arribar el 0-1 amb un gol de Jero García, després d'una bona jugada de Mires, i quan semblava que el Calafell doncs, podria aguantar l'avantatge fins al descans, Martí Casas, precisament l'ex del Calafell, doncs, aconseguia l'empat en una jugada diguem-ne que va ser un gol en suspens, perquè primer un dels àrbitres, Alberto Pérez, va anul·lar el gol, perquè es va produir una circumstància bastant surrealista, que és que Camps va ser tan ràpid a treure la bola de dins que quan Alberto Pérez va anar a comprovar si la bola havia entrat, doncs la va veure fora i va assenyalar bullying. Per sort, doncs, Albert Barba, l'altre àrbitre, doncs, va posar seny, li va dir que no, que havia sigut gol, i finalment van concedir un gol que, evidentment, doncs, ho érem totes les de la llei. A la segona part, el Reus doncs, només començava a s'avançar 2-1 i aquest gol doncs, feia bastant de mal al Calafell, perquè, a més, patia també la lesió de Carles Domènech en una acció desgraciada, una topada amb Jero García, doncs semblava que es feia mal al genoll i ja no tornava a sortir a la segona part. I bé, doncs, entre tot plegat, doncs, el Reus que va ser molt superior, tot i així Camps va mantenir en vida el Calafell, va tenir opcions fins i tot per algunes opcions per empatar, però finalment doncs, Casas sentenciava amb el 3-1 i als 10 minuts doncs, el Reus encara hauria pogut fer algun gol més perquè el Calafell va veure dues blaves. Però bé, doncs un partit que, bé, doncs, com deia, pena d'art al Calafell i que també ens va deixar l'anècdota que van recollir els companys de la xarxa, de fet es va veure en el partit en directe, que és que en un dels temps morts, doncs, el micro estava molt baix i tapava la visió de Guillem Cabestany, i Guillem Cabestany doncs, li molestava i se'l va treure de sobre i va deixar una mica doncs, això, l'anècdota del partit.
Sí, va ser. Li va enviar un bon mano, ben dit, en castellà podríem dir un manotazo, del cop que li va donar amb el micro de la xarxa. Però, en fi, una anècdota més, un Guillem Cabestany que una vegada més va demostrar que viu intensament aquests partits. Anem a escoltar protagonistes. Teníem a Carlos Cortijo, l'entrenador del Noia, després d'aquest derbi davant del Vilafranca.
Pues sí, Carlos Cortijo anava explicant el que havia vist en el partit, una mica podríem dir el que ja comentàvem, i ara el tenim en directe.
Vinga, doncs amb Carlos Cortijo, l'entrenador del Noia. Bé, Carlos, dèiem ara, primer de tot, un derbi autèntic, no?, amb ple a vessar el pavelló, i on el Noia, al final, malgrat que ha hagut de suar, s'han portat els tres punts, Carlos.
Hombre, la verdad que ha sido, creo que un espectáculo para el público, ha sido un partido de los que hacen afición, que sí hemos tenido que sudar mol, hemos tenido que sudar mucho para poder ganar a un equipo que, con todos los respetos, es recién ascendido, pero proponen un juego bastante, bastante atrevido, saben a lo que juegan y nos ha costado, como dices tú, mucho.
Carlos, ¿cuánto de importante la baixa de Jordi Bargalló? ¿No? El Noia crec que l'està patint, i jo diria que molt.
Sí, lógicamente es un jugador con mucha jerarquía, pero yo siempre miro el lado positivo. Al final todos inconscientemente tenemos que dar un paso más y mira, dentro de las dificultades que tenemos, las lesiones forman parte del juego y bueno, llevamos 4 partidos, hemos conseguido sacar 3 con muchas dificultades. Todo cuesta mucho, todo es muy difícil, pero bueno, esperemos que se recupere lo antes posible y nos pueda ayudar.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
Doncs les paraules de Carles Cortijo. Escoltem ara l'altre protagonista, l'entrenador del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, en Guillem Pérez, les declaracions que li feia amb el nostre company Xavi González.
Vinga, doncs, en Guillem Pérez, l'entrenador de Vilafranca, després d'una derrota en un derbi vibrant, hem dit, primer que tot, Guillem, home, quan veus la grada així plena de gom a gom, els entrenadors i els jugadors motiva, no?
Diria que sí, però jo sóc aquelles persones que estic dins del partit i no me n'entero absolutament de res del que passa fora, però de res. No sé si estava ple o no, sé que hi havia soroll, però no me n'he donat compte, però si és així me n'alegro moltíssim de tenir el pavelló ple.
Vinga, anem al partit. Un Vilafranca que ha estat dintre el partit, que ha tingut la possibilitat de guanyar el partit, però que, com dèiem, errades de marcatges ens castiguen.
Sí, la veritat és que jo crec que hem fet el pitjor partit des que hem començat la temporada. No hem estat segurs en fases del partit, sobretot defensives, i l'ofensiva jo crec que no hem estat còmodes en cap moment de partit. Hem de tenir més solucions i sobretot que jo crec que ells han de tenir molt clar que poden lluitar i competir contra qualsevol equip. i no és d'un dia per l'altre que agafen aquesta confiança. Pujar de plata o que lliga no és fàcil, però podem competir contra qualsevol equip, només cal que ens ho creiem.
Les boles aturades, no hi ha manera.
No, però bueno, ells tampoc. Per tant, nosaltres sabem que els porters a l'hoquei lliga són molt bons. No, tots aquells, anem a buscar la desena que segur que serà gol. Els porters cada dia hi ha més feina darrere, de vídeos, d'analitzar rivals. No és fàcil, la porteria és petita, el porter és molt gros, tenen molt de talent. Jo prefereixo pensar que tenim un regalet amb les boles aturades i si entra, perfecte. I si no, seguir treballant, que és el que ens toca.
Guillem, doncs, a seguir treballant.
Moltes gràcies.
Unes declaracions un xic sorprenents perquè la grada, veritablement, feia molt de temps que, sincerament, no la veiem tan plena, Jaume?
Sí, bueno, ell, com que és a la primera temporada i podríem dir que és el partit número 2 a Vilafranca, no? Potser no hi estava acostumat a veure'l d'aquesta manera, no ho sé, em descàrrec d'ell. Si no va veure que allò estava ple, vull dir, bueno, devia estar centrat en el seu equip i en el joc.
Amb una bombolleta veient el partit i dirigint el seu equip. Anem a l'Hockey Plat abans d'anar a serveis mèdics. Jordi, victòria del Vendrell davant del Sant Cugat, una bona victòria, perquè el Sant Cugat sempre acostuma a ser un equip perillós.
Sí, sí, realment doncs, va ser una victòria treballada perquè la primera part doncs, va ser força igualada, podríem dir fins i tot un xic avorridota, perquè doncs, no hi va haver doncs, excessives ocasions. El Vendrell, de fet, s'avançava amb un gol bastant afortunat, una centrada de Gerard Montserrat, que Lluís Ferrer no l'arriba a tocar, i això despistava a un Bernat Esteve, que entre ell i el pal doncs, se l'acabaven introduint a dins. El Sant Cugat, però abans del descans, empatava amb un gol de Joan Farners, i a la segona part, en canvi, sí que el Vendrell doncs, va sortir més endollat i feia dos gols consecutius de Gabri Villares i de Lluís Ferrer, que ja doncs, començaven a encarrilar el triomf. Gerard Montserrat, que posava la cirereta amb el 4-1, i bé, doncs un Sant Cugat que va tenir l'opció de ficar-se dins del partit amb una directa Pau Gilabert, però de nou Arques, com havia fet també amb el seu excompany Llepes a Sant Feliu, doncs ho va evitar, i per tant doncs, el Vendrell que podríem dir que va viure un partit, un final fins i tot de partit plàcid, perquè doncs, va tenir el partit bastant controlat, i per tant doncs, ser una victòria, que a més doncs, suposa, com deia la setmana passada, doncs, guanyar les dues primeres jornades de Lliga, que no passava des de la temporada 2013-2014 amb Guillem Cabestany a l'Hockey Lliga, a Plata era un fet inèdit, i per tant això demostra doncs, la dificultat de la categoria i que doncs, aquest Vendrell de moment doncs, transmet bones sensacions.
Una categoria que destacaria amb aquest resultat Sum Cerdanyola, Jordi?
Sí, un Sum que doncs, sembla que ha començat molt fort. Era el partit de la jornada i realment doncs, el Sum que doncs, va ser força contundent i bé, doncs, veurem doncs, com va evolucionant tot. De moment doncs, podrem dir que a dalt més o menys ja hi ha els que hi han de ser, com són Sum, Mataró i Vendrell. El Cerdanyola no hi és perquè doncs, tenia aquest duel directe amb el Sum. Hi ha el Tordera amb 6 punts que de moment doncs, podríem dir que és la sorpresa, que ha començat força bé, tot i que és cert que doncs, va començar la pista a l'Oviedo i ha guanyat contra el Sant Feliu, però bé, doncs haurem d'esperar unes jornades per veure realment doncs, com queda tot.
Doncs deixem ja la Hockey Plata i la Hockey Lliga i anem cap a Serveis Mèdics Penedès amb el trofeu el jugador més regulat.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial. Comencem per aquest derbi del Vilafranca Noia amb la puntuació del Patí Vilafranca. Tenien 6 punts Torner, 4 Xus, un Roger Martí i un Joan Vázquez. La classificació general encapçalada per Sergi Torner amb 22 punts, segon lloc per Xus amb 13 punts i tercer lloc per Roger Montserrat amb 5 punts. Anem ja cap a la puntuació del Noia també d'aquest partit.
Sí, aquí sumava 6 punts Toni Salvador, 3 punts Blai Roca, 2 i 1, també 2 i 1, o 1 i 2, Ivan Morales també en 3 punts. La general encapçala Ivan Morales amb 19, segon Blai Roca amb 12, tercer Toni Salvador amb 11.
I deixant ja aquest derbi, anem cap a la puntuació del Reus Calafell.
Doncs aquí sumava 6 punts Camps, dos Marimón, dos Mires i dos Gero.
I la classificació general?
Encapçalada per Gerard Camps amb 17 punts, segon Domènech, que aquest cop, doncs, com dèiem, per la lesió no va sumar amb 11 punts, i tercer Marimón amb 8.
I anem a l'Hockey Plata. Aquest partit Vendrell, Sant Cugat ja en segona jornada.
Doncs aquí repartien 4 punts Gabriel Villares i Xavi Arca, i se repartien 2 Lluís Ferrer i Gerard Montserrat.
I la classificació general?
Doncs tenim un empat a 8 punts entre Gabriel Villares i Xavi Arcas, i tanca el podi Ferretti, que aquest cop no sumava, amb 4 punts.
Doncs fins aquí el que ens ha donat de si aquesta jornada del Trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a parlar de la Lliga Iberdrola. Començava, com dèiem, amb titulars. Destacaríem, Jordi, la victòria dels 4 favorits i esperar que hi hagi alguna sorpresa. De moment, victòria àmplia del Fraga en el seu desplaçament a la pista del Manlleu.
Sí, segurament és el resultat més cridaner de la jornada, perquè la resta, més o menys, com deies, entrarà dins dels pronòstics. I aquest partit, que veiem, mostres, és una prova de foc pel Fraga, aviam com respon contra un rival que també ha d'estar a la part alta, i realment doncs, l'equip doncs, d'Anna Ferrer que va respondre doncs, amb dos gols només començada de Juli Fernández, del fitxatge estrella d'aquesta temporada, que va acabar amb un hat-trick. Anna Ferrer, que va aconseguir mantenir la portera 0, aturant una directa i un penal. Per tant, doncs, millor inici impossible pel Fraga. És veritat que el Manlleu tenia la baixa d'un dels fitxatges, com és Valentina Fernández, l'argentina, però bé, tot i així, doncs, un cop de puny sobre la taula només començar del Fraga. I també destacar, m'agradaria destacar també d'aquesta jornada, la victòria del Palau 5-2 contra l'Alcalà, perquè és un partit que al principi tothom pensava que el Palau guanyaria de més diferència, i realment li va costar al Palau, perquè de fet, doncs, l'Alcalà, al principi de la segona part, va arribar a empatar el partit, un partit que havia costat guanyar el Palau 2-0, dos gols de penal de Puigdueta. Al principi de la segona part, l'Alcalà es posa 2-2, i aquest 2-2 es manté fins a 6 minuts i mig pel final. Per tant, l'Alcalà, durant molta estona, doncs, va plantar cara al Palau, i fins al tram final, el Palau que no ho va saber resoldre.
Sí, vam poder veure aquest partit, i veritablement un Palau que, bueno, que també està, diríem, en construcció, amb jugadores noves, el canvi d'entrenador, canvi de sistemes, i bé, de moment va guanyar, però que va tenir de suar, va tenir de treballar-s'ho bé. No destaquem res més d'aquesta Lliga Iberdrola, d'aquesta primera jornada, després repassarem la propera jornada. Teníem aquest proper cap de setmana la primera competició europea, Champions League, diríem primera fase, tot i que té una pila de noms amb el paper de la federació. No sé exactament quina definició li podríem acabar donant, Jordi.
Bé, al final això és, doncs, és una fase prèvia de la Champions. I recordem, doncs, que hi ha 4 grups, que són 4 grups que es disputaran cada un en una seu diferent, i a partir d'aquí, doncs, el primer classificat anirà a la Champions, el segon i tercer a la Europe Cup, és a dir, la CERS, i els quarts, en els grups que n'hi ha, perquè hi ha un parell de grups que tenen només 3 equips, els quarts van directament a la Trophy, que aquests quarts, doncs, ja pràcticament ja podrem dir que seran, sense risc equivocar-nos, el Germania Herringen i el Disbach, que parteixen una mica com les Ventafocs, i per tant l'emoció serà una mica, doncs, aviam qui va a la Champions i qui va a la CERS.
Jaume, repassem el calendari. Això es jugarà els dies 1, 2 i 3.
Sí, la primera jornada, el grup 1, Voltregà, Folònica, Reus, Deportiu, Herringen. L'endemà, dissabte, Voltregà, Reus, Herringen, Folònica. I per diumenge, Reus, Folònica, Herringen, Voltregà. Anem al grup 2. La Vendem, Barcelos, Sporting. La Vendem per dissabte i diumenge, Barcelos, Sporting. El grup 3, aquí també hi ha 4 equips. Per divendres, Diesbach, Calafell i Balongo, Rio Ave. Per dissabte, Calafell, Balongo, Rio Ave, Diesbach. I per diumenge, Rio Ave, Calafell, Balongo, Diesbach. Per què fa el grup 4, Quebec, Zarzana. Per divendres, dissabte, Zarzana, Tomar. I per diumenge, Tomar, Quebec. Així estan els emparellaments d'aquests grups.
Quins són els dos equips que aniran al grup del Noia?
Al grup del Noia doncs, li ha tocat el que hi ha Reus, Voltregà o Folònica i el que hi ha o Sporting o Barcelos, sense deixar-nos la Vendem, però bueno, en principi sembla que o Barcelos o Sporting i Reus, Folònica, Voltregà per l'altra banda.
Recordem que això el Calafell anirà a Portugal, el Reus anirà a Alemanya, el grup que hi ha també l'equip del Quebec que jugarà a la pista francesa i el que ens queda un grup que...
La Vendem, Barcelos i Sporting.
Que aquest es juga a la Vendem?
Aquest no ho sé exacte.
Bé, doncs que Jordi, el Calafell recuperarà Domènec per aquests partits?
Doncs és dubte ara mateix, per tant doncs no ho podem assegurar. El que sí que podem dir és que, evidentment, doncs, el Calafell s'haurà doncs, de suar. Recordem el president del Noia l'any passat, que va anar a Valongo i se'n va anar doncs, directe cap a la Cers, i, per tant, tot i que el Valongo doncs, ja no és el de fa uns anys, doncs, segueix sent doncs, un equip perillós, i sobretot a casa seva. El Rivadave també és un equip que doncs, també doncs, pot generar problemes. I bé, sobretot una mica, també doncs, l'emoció està al grup 2, perquè aquí... Un dels dos favorits a guanyar la competició quedarà fora a les primeres de canvi, com són Sporting o Barcelos. L'Sporting, vigent campió d'Europa, el Barcelos, vigent campió de la Supercopa de Portugal, i per tant, doncs, aquí compte, perquè aquí doncs, pot caure un carmel enverinat cap a les Cers, i veurem doncs, aviam què acaba passant.
Aquests partits per televisió normal no en veurem cap, Jordi?
No, això haurem de seguir tot per la web del Wallskate.
Doncs partits interessants, importants, i també doncs, esperar que no hi hagi cap sorpresa. Destacar amb el Valongo la presència d'un exjugador del Noia, Jaume.
Sí, Kilian Hill, que el tenim en bon moment. Està fent un munt de gols i sembla ser que la seva estada a la terra portuguesa no li ha sentat la mar de bé.
Bé, doncs destaquem aquest fet. Anem, després, si tenim més minuts, anem a fer el repàs de la propera jornada. Comencem per la Hockey Lliga.
Sí, la Hockey Lliga tenim per dissabte Sant Just Lleida, Vic Barça i Alpicat Alcoi. Per diumenge Caldes Vilafranca i Igualada Liceu. I pel dimecres dia 6, Noia Reus, Calafell Voltregà són els que juguen a Europa aquest cap de setmana.
Tenim els partits de la televisió, Jordi?
Sí, dissabte tindrem el Sant Just Lleida, un quart de vuit. Diumenge, el de les xarxes, un quart de cinc, el Caldes Vilafranca. I també a la femenina tindrem dissabte a la una, el Fraga Voltregà.
Molt bé, i ara anem cap a la Hockey Plata, la propera jornada. A veure, comencem pel grup nord.
Doncs aquí tenim tota la jornada en dissabte. Arrencarà dos quarts de vuit amb el Sant Feliu Companyia. A les vuit, Oviedo Xum i Espanyol Cerdanyola. I a dos quarts de nou, la resta de partits, el Mataró Dominicos, el Vendrell, que es desplaçarà a la pista del Cimar Igualada B, i el Sant Cugat Tordera.
Perillós el desplaçament amb els filials.
Sí, un Igualada que més ve de guanyar la difícil pista del Dominicos, per tant, doncs, serà un partit també complicat.
Tenim el calendari del Surt.
Sí, aquí en aquest cas sí que hi ha un parell de partits diumenge. Primer començarà dissabte a les 4 al Covendes Girona, a les 5 a l'Ambra Congrés i a les 8 Manlleu Lloret i Palafrugell Reus B. Pel que fa a diumenge, dos quarts de la migdia Barça Atlètic Ribes i a les 6 Olot Taradell.
Doncs aquí tenim la propera jornada dels homes i anem a la Lliga Iberdrola. La propera jornada, la 2 amb aquests partits. Reixoi, Manlleu, Fraga, Voltregà, Cerdanyola, Palau, Mataró, Telecable, Sant Cugat, Benvibre, Alcalà, Vilassana i Vigues i Riells, Corunya. Són els partits d'aquesta segona jornada. Anem amb més coses de vàries que tenim. Repassem les supercopes. Destacàvem... No sé si ho destacàvem o no la setmana passada, se'ns va passar la victòria de Berta Tarrida amb la Supercopa Italiana Femenina.
Sí, de fet, va ser aquest diumenge, per tant, la setmana passada ja s'havia jugat el partit d'anada, que el Matera havia guanyat 2-4 a Valdanyo, i finalment doncs, aquest diumenge l'equip de Tarrida que va certificar la Supercopa guanyant per 5-0 amb un gol de Berta Tarrida. A l'anada no havia marcat i per tant bé, doncs, un nou títol per la Sadorninenca a la seva etapa a Itàlia i un mes doncs, a la seva carrera que ja en té uns quants.
Després a França també la Supercopa va ser victòria del Sanover. A Portugal amb una final Barcelos-Oporto, victòria del Barcelos. Femení, Portugal va ser el Benfica i Itàlia el Follonica, aquest equip que ja veurem que serà un rival complicat per Reus i Voltregà. Sembla ja que posem el nostre punt final, però la propera setmana el nostre programa no serà a 8:45 del vespre, serà a 10:45 perquè hi haurà futbol a les retransmissions de Ràdio Vilafranca i es repetirà el dijous a 2:45. Feta aquesta aclaració, no sé si, companys, tenim alguna cosa més ràpid i urgent i, si no, hi posarem punt i final recordant aquest Caldes Vilafranca diumenge a 4:45 per la xarxa. Voleu afegir-hi alguna cosa?
No ho sé, Jordi, per la meva part.
Nosaltres, doncs, posem-hi punt i final. Jordi Graell, Jaume Boquera i l'apartat tècnic Joan Amat. Bona nit i fins a la propera setmana.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.